Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Pili García. Esquerra Republicana obre un debat intern per decidir el candidat a rellevar la presidència de la Diputació de Tarragona. Un cop trencat el pacte de Junts per Catalunya i el PSC, es dona per fet que el nou president republicà serà d'Esquerra. I sonen els noms dels guanyadors a Torredembarra, Eduard Rovira, i de l'alcalde en funcions d'Amposta, Adam Tomàs. Aquest últim no ha volgut confirmar res en declaracions a la xarxa. L'escoltem.
Sí que és cert que nosaltres hem tret un resultat històric en 16 regidors i també és cert que en aquests moments doncs, l'estructura política de l'Ajuntament quedarà molt reforçada, però també és cert que jo sóc una persona d'estar a la ciutat, de xafar carrer, d'anar als màxims actes que puc, i està clar que si has de dividir aquesta activitat, doncs, evident que això s'ha d'analitzar. Jo en aquests moments no tinc pensat anar a cap lloc que no sigui Amposta.
Tomàs ha deixat clar que si li proposen, i encara no ho han fet, ho haurà d'analitzar a tots nivells, a nivell polític o municipal, però també a nivell familiar. I és que el que ha deixat clar és que ell ha estat elegit per alcalde per Amposta i no vol renunciar al seu tarannà de ser i trepitjar el territori. Comptabilitzar les dues feines pot anar en detriment del municipi, i això és el que vol analitzar molt bé. Quedem en plana política municipal. Esquerra Republicana de Sallent tornarà a governar el poble després de 2 anys sense fer-ho, i ara governarà amb l'alcalde més jove de la història del Bages i el segon més jove de Catalunya. És l'Oriol Ribalta. Olga Gili, des de Ràdio Sallent, explica'ns.
Bon dia. Amb només 24 anys, Oriol Ribalta serà el nou alcalde de Sallent. Malgrat la joventut i conscient que dirigir Sallent no és el mateix que Cabrianes, es veu preparat pel nou repte.
Avui, al final, també penso que això de les generacions no és el fet de que et presentis més o menys jove. Vull dir, jo penso que el servei públic s'ha de fer en el moment que tu vols. Jo fa temps que tinc aquesta vocació de servei públic. Ho he fet durant 4 anys de manera altruista com a alcalde pedani de Cabrianes des dels 19 o 20 anys, diria que tenia. Posar-se al capdavant de l'Ajuntament de Sallent exigeix moltíssim més, perquè també hi ha una part molt important de gestió.
Els bons números fan que Ribalta no necessiti pactes. No obstant això, assegura el partidari d'un govern de consens. L'actual alcalde en funcions de Sallent, David Saldoni, lamenta que una part de l'electorat no hagi tingut en compte el fet de que el seu govern els darrers anys ha transformat Sallent. Ell mateix també assegura que els altres partits han fet campanya assegurant que ell i el seu equip portaven massa anys al govern, i això ha fet decantar la balança als sallentins, assegura. Saldoni, més, des del gener del 2018 era el president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'ACM, substituint a Miquel Buch, que va passar a ser conseller de la Generalitat. El fet de que deixi de ser alcalde implicarà alhora que no podrà presentar candidatura per renovar la presidència. Malgrat ser una etapa breu, assegura que està orgullós de la feina feta.
Canviem de tema. Els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el Sant Jaume de Calella i el Comarcal de la Selva Blanes, han posat en marxa un programa d'optimització de l'ús d'antibiòtics. El programa s'anomena PROA. Ràdio Tordera, Lluís Sabat, explica'ns.
Bon dia. El programa, a més de buscar una millora en els resultats clínics dels pacients amb infeccions, també vol minimitzar els efectes adversos que puguin anar lligats al consum dels antibiòtics i garantir la utilització del tractament cost-efectiu, és a dir, que siguin medicaments efectius contra la malaltia que cal tractar i, per tant, que permetin un estalvi en costos associats. Escoltem el doctor Òscar del Río, metge internista de l'Hospital de Calella.
Lo que buscamos es que se haga un buen uso de los antibióticos de forma y manera que mejoremos en la prescripción de los mismos, tanto en la indicación por la cual damos estos antibióticos como en la elección de la vía por la cual se los vamos a administrar.
Un mal consum d'aquests fàrmacs provoca que alguns bacteris siguin resistents a la majoria d'antibiòtics, fet que impedeix que es pugui fer un tractament efectiu quan apareix una infecció greu en pacients.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Que
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo. Hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal estan? Són les 11 i 6 minuts. Avui és dijous 30 d'aquest mes de maig, l'últim dia, penúltim dia, penúltim. Ara en queda un, diguéssim, l'últim, que ara en queda un, aquesta setmana doncs, que començàvem el mes de maig i l'acabarem amb el mes de juny. Demà divendres, doncs, acabem la setmana més calenta a l'Aigüera, però la setmana encara no acabarà perquè acaba el diumenge dia 2 de juny. Bé, dit tot això, el que hem de dir que això és el més calent a l'Aigüera. Aquest magazín d'entreteniment de dues hores de durada, des d'ara fins al punt de la una. I en aquesta primera hora els hi tenim preparat el següent. Però abans mateixin, que abans els hi digui amb quina temperatura comencem, si ens anem a l'estació meteorològica de la Clota, anava a dir la cosa del Llop, irem després, primer anem a la Clota. Es marca una temperatura de 20 graus en 3 amb una humitat del 54%. 20 en 3, 54. L'altre és 21 en 6, la closa del Llop, amb el 47% de humitat. Doncs amb aquestes temperatures comencem. 21 en 6 per una banda, que seria més terra endins, i 20 en 3 per l'altra, que seria més arran de mar. Dit de les temperatures, doncs sí que ara és aquell moment que els expliquem que, a part d'aquestes aquests valors, tindrem la previsió amb el temps a l'escala, al blogspot.com, d'en Sergi Corral. També tindrem el resum de premsa dels principals diaris catalans, el titular que es destaca a portada, com així també la fotografia, el Diari de Girona, el Punt, La Vanguardia i el Periódico. Sants, aniversaris, notícies i refranys. I avui també amb aquesta minisecció d'aquests països més petits del món i els refranys i les dites els dediquem a la geografia catalana. Hem acabat la lletra, com han començat a parlar, hem acabat la B, comencem la C. Sempre per començar pobles de gironins, de la demarcació gironina. I avui anem a Cabanelles. La Montse Hidalgo ens proposa un pla vital amb una entrevista a Joan Fueyo, neuròleg i investigador als Estats Units d'una teràpia amb virus per combatre el càncer de cervell més agressiu. És també, com sempre, interessant el que ens pugui explicar la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista a Joan Fueyo. Més ben dit, ens ho explicarà més en Joan Fueyo que pas la Montse, que serà la que farà les preguntes. I de la Montse a l'Anna. L'Anna Ruiz avui, també en el seu espai L'Horitzó, aquesta clocada d'ull que fem cap al futur, ens parla de què passarà amb la ginecologia, amb la col·laboració del doctor Roman. Sempre anem sabent coses que podrien ser, que podrien passar amb un futur, sobretot cap allà, més o menys cap allà on t'ha encaminat, que es complirà o no es complirà, això després, com es diu sempre popularment, el temps ho dirà. De moment, aquí, en aquesta secció, ens posen unes pautes de com creuen que podria anar el futur en determinats coses, en determinats sectors que formen el nostre mapa quotidià. I dit tot això, ara sí que comencem i ho fem parlant del temps. En Sergi ens deixa un titular que se diu s'apropen uns dies ben assolellats amb tramuntana desapareixent i temperatura a l'alça. Es recuperarà. Imagina't aquesta temperatura ja d'aquesta primavera més cap a mirant a l'estiu, perquè de moment algun que altre dia sí que hem tingut aquests dies diguem, que ens recordava allà on estàvem, però altres ens recordava més a l'estació que havíem deixat enrere. Però a veure, com ens ho planteja? Per avui, dijous, dia 30, amb un cel serà tot el dia, amb una diada totalment assolellada i radiant, ambient més càlid, ara al migdia i també a la tarda. El vent, hem començat el dia amb una tramuntaneta residual a primera hora de la matinada, calmant tot seguint. Al centre del dia ja dominarà la marinada fluixa de llevant a xaloc de força 1-3 fins a calmar a la nit. L'estat de la mar arrissada durant tot el dia. Això en quant avui. Anem ja demà divendres, últim dia del mes. Començarem un cap de setmana amb un sol serà tot el dia. No veurem ni un sol núvol. Ambient molt agradable a migdia i tarda. Una mica més fresc, però a primera hora. El vent calma de matinada amb marinada de llevant a xaloc de força 3 a migdia i tarda. El vespre i la nit calmarà de nou. La mar, calmes a primera hora amb arrissada i àrees de marejol a migdia i tarda. El vespre tendirà a calmar de nou. Però en principi demà, com sol dir aquesta paraula que va servir molt, doncs calmes. Calmes, un dia de calma. Demà, divendres, dia 31. El que sí que no és que es calmi, sinó que s'actualitzi la temperatura de l'aigua del mar, que també doncs, ja es va posant a tomb la temperatura, 16 graus. No podem dir doncs, que la temperatura està en calma, sinó que la temperatura puja, baixa, o estaria en calma si aguantés. A vegades ho fa, que estem uns molts de dies, sempre, inclús una vegada que vam estar quasi una setmana i mitja, amb la mateixa temperatura de l'aigua del mar. De moment, 16 graus. 16 graus amb aquestes temperatures que fan així tan altes, perquè, per exemple, avui també ens diu que la temperatura màxima estarà entre els 24 i 26 graus i la mínima entre els 15 i 17 graus, que fa uns mesos això eren les temperatures més altes, doncs quasi ja convida a dia de platja i els més atrevits a dia de platja passada per aigua. Per aigua de mar, no per aigua de pluja. No ens confonguéssim. Bé, doncs això és el que ens explicava en Sergi des del seu blog. Ara sí que ja anem del blog al quiosc. Anem al resum de premsa. Comencem per als de proximitat, els gironins, com és el diari de Girona, que diu Educació preveu suprimir 22 grups de P3 a les escoles gironines el curs vinent. El sindicat USTEC i STE denuncia que la mesura perjudicarà la qualitat educativa i les famílies de l'escola Gatzial de Sant Feliu anuncien una tancada de protesta. La fotografia de portada veiem el president Puigdemont, al costat Toni Comín i altres col·laboradors, amb el titular de foto que diu «El Parlament Europeu impedeix l'entrada a Puigdemont i Comín». Anem al diari El Punt, edició gironina. La ONU exigeix l'alliberament dels presos. Una comissió d'experts de la institució qualifica d'arbitrària la presó dels independentistes. I la fotografia de portada, hi ha un grup de gent davant amb el número que diu que posa 80%. Diu que el país del 80% pren força. Tot això amb un acte que es va celebrar ahir al Museu Marítim de Barcelona. És el que reflexa la fotografia de portada del diari El Punt. Anem ja cap a Barcelona, començant per El Periódico. que diu que la Fiscalia treu Trapero i demana 25 anys a Junqueras. Manté les penes per rebel·lió i reclama que no surtin de la presó fins complir mitja condemna. Un comitè de la ONU sol·licita la llibertat de la IE i una indemnització per al líder d'Esquerra Republicana i els Jordis. Un altre titular, sota d'aquest, referent a les eleccions municipals, Valls s'ofereix gratis a Colau. Prim de suport sense condicions a l'alcaldessa i Collboni per barrar el pas a l'independentisme, a l'independentista Maragall a l'alcaldia. I la fotografia de portada és per al Primavera Sound, que ja començava les primeres actuacions, la primera jornada del Primavera Sound que celebra al Fòrum de Barcelona. Aquesta primera jornada totalment que no és de pagament, va ser concerts de franc, concerts gratuïts, els que es van poder gaudir al Fòrum de Barcelona dintre aquest marc del festival Primavera Sound. La Vanguardia. Diu que la Fiscalia manté penes de 16 a 25 anys per l'1 d'octubre. L'escrit demana de denegar el tercer grau fins a complir la meitat de la condemna. L'advocacia de l'Estat insisteix en la sedició penada fins a 12 anys. I la fotografia de portada, doncs, hi veiem aquesta imatge tantes vegades vista del lloc, la sala on es fa el judici del procés, amb els imputats sentats al mig. Alguns estan amb els seus, sentats amb els seus advocats, però aquí veiem a la fotografia de portada aquesta imatge dels imputats en el judici amb el titular al peu de foto de recta final. I la fotografia de portada també, igual que la de La Vanguardia, però des d'una altra perspectiva. Si el diari La Vanguardia és de cares, diguem, aquesta és la mateixa fotografia, però d'esquenes. I aquí es veu en complert tots els que estan imputats en aquest judici i després el jutge Llarena i tots els que té al costat. I diu que la Fiscalia manté l'acusació per rebel·lió. I el titular principal, Valls, ofereix els seus vots per barrar el pas a Maragall. Es mostra disposat a donar suport a Colau i Collboni sense condicions, tot i els recels de Ciutadans. Els comuns eviten valorar l'oferta i es reuneixen amb el candidat d'Esquerra Republicana, que també parla amb Artadi. Estem en aquesta època, època de buscar pactes, de buscar aliances per constituir els governs municipals, que recordem que han de començar, s'han de constituir, han de començar ja a caminar a partir del proper 15 de juny. Vol dir que encara se'n continuarà parlant durant tota la setmana que ve i suposo que, depenent d'alguns llocs, fins i tot hasta l'altra setmana, i m'imagino que algú arribarà a última hora amb algun pacte, amb algun acord per poder governar el seu municipi. Aquí a l'Escala, com ja els deia, aquí no, aquesta opció no hi serà, no s'haurà de negociar amb ningú degut a majoria absoluta. Tampoc hauran de negociar amb ningú aquestes poblacions de llista única o també aquestes altres poblacions que, igual que a l'Escala, la llista guanyadora ha aconseguit la majoria absoluta. Els altres, sí, doncs que veurem aquests pactes entre formacions que siguin més afins o algun altre d'estrany, com també hem vist, i que segurament potser algun temps ens hagués, allò que diríem, ostres, semblava, no podem dir la paraula escandalitzar, perquè tampoc, però que semblava impossible que s'arribés a algun acord, i alguns municipis, doncs, veurem aquests pactes tan surrealistes, els que es poden fer per poder governar, per poder tenir l'alcaldia. Tot això seran portades de diaris i també alguns titulars importants de la premsa. Molt bé, són les 11 i 19 minuts. Després d'haver parlat del temps i aquest resum de premsa, anem a la música i, com cada dijous, ho fem a ritme de rumba amb aquest petit rumbero que ens interpreta la Trova Kung Fu.
I'm ready.
Petit Rumbero, la troba Kung Fu. Sempre començant el dijous a ritme de rumba, i ara anem amb un altre ritme, ritme de sant aniversari, notícies i refranys. Sí, la següent secció, després de la primera cançó, sempre és aquesta que ens parla de qui hem de felicitar tant amb el seu sant o el seu aniversari. Comencem per el santoral, ja mirant les últimes línies d'aquest calendari. Avui és l'Ascensió del Senyor, també Sant Ferran, Sant Basili, Santa Amèlia, Santa Joana d'Arc i el Beat Pere Terrés. Doncs felicitats a tots i a totes, i a tot aquest cas, que celebren el seu sant, com també felicitem a tots i a totes que celebren el seu aniversari. I avui també, fa anys, el que va ser alcalde de Barcelona, el que va engegar que Barcelona fos ciutat olímpica, i després va ser ministre en el govern socialista Narcís Serra, que fa 76 anys. L'escriptor Ferran Torrent, que fa 68, i l'actriu Idina Menzel, actriu cantant, que en fa 48. Bé, anem a què passava ara fa un any. Ara fa un any és un dels actes que es parlava, doncs, que una xerrada que fusiona l'Havanera i Sardana dona tret a la sortida del 39è plec de la Sardana de l'Escala. Els Pescadors de l'Escala van ser el primer grup d'havaneres que va incorporar una sardana a l'escenari. I en fa 5, doncs, es deia que fins a 20 entitats culturals de l'Escala signen un conveni amb l'Ajuntament per tirar endavant les activitats que organitzen. Es deixa enrere el sistema anterior, que donava molta més feina a les entitats en haver-se de presentar memòries explicatives. I anem amb aquesta secció de refranys, o el refrany o la dita del dia, i avui ens anem fins a Cabanelles, a l'Alt Empordà. Bé, és una dita que en alguns altres llocs potser no seria veritat. Potser en un poble petit com Cabanelles sí que és veritat, però en un altre segurament no seria veritat. Perquè ens diu que a Cabanelles totes les dones són femelles. Aquí queda dit, això és la dita del poble. Vull dir, jo en discrepo d'algunes coses, però bé, és el que diu la dita. Molt bé, doncs dit això de els sants i aniversaris, notícies, refranys i més, anem ja al que ens proposa la Montse Hidalgo en el seu Pla Vital. I la Montse Hidalgo, el Pla Vital, que té l'objectiu de facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda, avui ho fa amb una entrevista a Joan Fueyo. Aquest senyor és neuròleg i investigador als Estats Units d'una teràpia amb virus per combatre el càncer de cervell més agressiu. L'escoltem? Vinga.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
A la seva vida ha hagut d'ignorar moltes vegades les opinions d'aquelles persones que li deien que allò era impossible. La seva experiència personal, capacitat i la voluntat de compartir la seva visió li han portat a escriure Te diran que és impossible. És professor i investigador de neurologia del Centre Oncològic MD Anderson de la Universitat de Texas. Ha fundat la companyia biotecnològica Beneatrix i, juntament amb la seva dona, ha desenvolupat un virus modificat que s'investiga en estudis clínics per al tractament del càncer cerebral més agressiu. Juan Fueyo, benvingut, ben tornat a Barcelona.
Moltes gràcies per la invitació. Estic molt content d'estar aquí a aquesta ciutat tan maca, a Barcelona.
Aquí va estudiar medicina, sí, ese niño asturiano que un día soñó que sería médico y que tuvo el apoyo incondicional de su madre.
Sí, eso es exactamente así. No sé si el apoyo incondicional o incluso la programación para ser médico, pero sí he estudiado aquí en Autónoma de Barcelona. Empecé a estudiar en Asturias y cuando se hace el traslado de expediente, al venir mi familia para aquí, pues se tocaba la Autónoma y estudié en la Autónoma, estoy muy contento.
¿Ahora vive en Houston?
Sí, creo que es una ciudad que es una ciudad muy fea, pero que inspira mucho, ¿no? Tiene el centro médico más grande del mundo, con lo cual es un nodo de información para la medicina. Después está la NASA, ¿no?, que es fantástico. Y después está la otra industria que tiene, es la industria del petróleo. Pero la sanidad es una industria pujante en Houston. Es un sitio estupendo para trabajar.
¿Qué lleva a un investigador de prestigio como usted a compartir su visión y su conocimiento en este libro? Te dirán que es imposible.
Me suena a que hace una chica como tú en un sitio como este. No, pues en realidad se basa en los años de docencia, de tratar de explicar a los estudiantes y a los médicos que están empezando, a los residentes, etcétera, a los investigadores que se inician. Un poco cuando les das charlas de orientación en la carrera, siempre acabas tomando notas, ¿no? Y al final esas notas se han resumido en lo que es este libro. Este libro, aparte de eso, tiene una serie de fragmentos autobiográficos en los que tratas de decir, pues bueno, cuando yo he tenido este problema, yo he hecho esto y a mí me ha salido bien, ¿no? A lo mejor a ti eso también te puede servir. Y ya supongo que es con las canas, y supongo que también viene lo de que del viejo el consejo. Y luego también lo que hay es que se mira con escepticismo, ¿no?, que alguien, un investigador, ¿por qué escribe un libro de autoayuda?, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, que no hay que justificarse nunca por escribir un libro, ¿no? Yo creo que cualquier libro es útil. Y creo también que el campo de la autoayuda se critica más de lo que se debiera y se lee más de lo que se dice también, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho los libros de autoayuda.
Confiamos nuestra salud en los médicos, por ejemplo, y damos por buenos consejos, enseñanzas de terceras personas, como también confiamos mucho en quienes nos rodean y quienes nos dan esos consejos, a veces sin pedirlo, ¿no? Y nos lo creemos cuando nos dicen esto no podrás hacerlo, o no sabrás hacerlo, o no tienes suficiente capacidad para hacerlo.
Sí, y eso no es bueno. De alguna manera, lo de te dirán que es imposible es una reacción que en donde se produce por primera vez es en ti mismo, ¿no? Cuando tienes una idea nueva, cuando quieres hacer algo que te saca de la zona de confort, ¿no?, te planteas hacer algo nuevo. Tu cerebro acaba diciendo, es demasiado problemático, probablemente no lo vas a poder hacer, ¿no? Si logras superar esa barrera tuya y lo sacas afuera y lo verbalizas, con seguridad alguien te va a decir, eso es imposible. Es una reacción normal de amigos y de familiares. Normalmente luego cambian y te dicen, oye, pues no, creo que es una buena idea que vayas a veranear a Australia, ¿no? Te dicen que es posible. Pero está ahí. Si lo puedes integrar en tu estrategia de progreso, o sea, si tú piensas de antemano que cuando vas a formular una idea nueva, te van a decir que es imposible. Y entonces cuando te lo dicen, te coges de hombros o sonríes porque esperas que te lo digan, ya has dado un paso adelante. El hecho de que tú consideres que el que te digan que es imposible no te va a afectar, ya te hace proyectarte hacia adelante.
Cuando hemos superado quizá esa barrera que ahora nos hablaba la primera, la nuestra, la de nuestro cerebro, después tendemos a culpar a las circunstancias, por ejemplo, a lamentarnos de las dificultades. No sé, siempre hay una tercera persona a la que le ponemos la carga de nuestras culpas, de nuestro poco esfuerzo.
Sí, bueno, ha habido un neurólogo, Roger Bannister, ¿no? Es la primera persona que corrió la milla por debajo de 4 minutos. Y se hizo una estatua del momento que él llegaba a la llegada. Corría con otra persona y la otra persona iba por delante de él. Y justo antes de la llegada, la otra persona miró hacia el lado para ver dónde estaba Roger. Y Roger Bannister le pasó por el otro lado y ganó la carrera. Es malo mirar a los lados. Has de concentrarte en lo que tú tienes delante y en seguir hacia allí. No sirve de nada culpar a las circunstancias o culpar a otra gente de lo que te pasa. Y creo que el victimismo abunda mucho, ¿no? Tanto a nivel incluso de los políticos, empezamos a oír ahora porque han perdido las elecciones, te das cuenta que siempre es por los otros, ¿no? Pero no sirve de nada. Yo creo que todos los elementos de transformación están en ti. Es muy difícil que tú cambies el mundo o que cambies a otra persona, sobre todo ahora que somos adultos, pasado los 40, ¿y a quién te va a cambiar? Aunque todo el mundo puede cambiar, ¿no? Entonces, tú eres el elemento que puedes cambiar y tú tienes que centrarte en ti. Yo creo que eso es muy difícil de aprender, pero cuando lo consigues hacer, yo creo que ayuda a tener calma y a ser feliz.
Explíquenos cómo podemos ser todos el número uno.
Todos podemos ser el número uno, es verdad. Mira, te voy a dar un ejemplo. Porque dicen, siempre que alguien gana, otro pierde, ¿no? Pon dos jugadores de ajedrez. Están jugando una partida de ajedrez, ¿no? Uno de ellos gana la partida. El jugador A ha ganado la partida, ¿no? El jugador B ha aprendido algo nuevo durante esa partida. ¿Quién ha ganado? ¿Quién es el número uno ahí? ¿Sabes? ¿Quién pierde? O sea, lo que importa aquí es entender qué es lo que es ser un número uno. Y ser un número uno es mejorarte a ti mismo. El jugador A ha ganado una partida, puede estar contento. El jugador B ha aprendido algo nuevo, es mejor que cuando empezó a jugar esa partida. Igual es más ganador que el otro. No puedes nunca pensar que eres un número uno y que entonces tiene que haber un número dos. Siempre todo el mundo es número uno. Y luego te aupan a ser el número uno, te aupan los demás. No los pisoteas. Ellos te suben para arriba. Entonces tú lo subes a ellos también. No existe el éxito si alguien no se beneficia de tu éxito.
¿Qué es tener éxito?
Es eso, ¿no? Llegar a ser lo mejor que puedas ser. Yo estoy contento en mi carrera profesional, pero aún habrá que hacer más cosas, ¿no? Pero si tú tienes una... O sea, si estás en una situación en la que tienes un talento extraordinario, pero no lo desarrollas, eso es lo opuesto a tener éxito. Stephen King, por ejemplo, que es un autor muy prolífico, siempre se queja de que él tiene amigos que tienen un talento extraordinario y han escrito un libro o dos, no escriben más. Yo creo que eso es perder. Si tienes talento, céntrate en él, desarróllalo y haz cosas. Eso es el éxito.
¿Y el éxito también sería tener dinero, por ejemplo?
Sí, el éxito es tener dinero. Sí, hay una cosa que no nos enseñan en las escuelas y que les tienen que empezar a enseñar a los niños, que es qué es el dinero, cómo se usa el dinero en el mundo y para qué sirve, ¿no? Creo que es muy importante tener independencia económica. Y no lo he pensado, o sea, siempre he vivido como un poco como un bohemio, ¿eh? O sea, que no me he centrado en el dinero hasta hace poco, hasta cuando he empezado a tener niños, y entonces hay una serie de gastos que tienes que cubrir. Pero es una asignatura pendiente, yo creo, en mucha gente. No tienen una cultura de lo que es el dinero. El dinero no significa, no lo tiene la gente que oprime, sino que lo tiene la gente que entiende cómo funciona la economía y que se orientan para poder ganarlo. Todo el mundo puede tener más dinero, y eso es una cosa que saben los ricos. Nunca hay ningún rico que quiera tener menos dinero, siempre quiere tener más.
Y ya que tenemos dinero y vamos a por él, ¿vamos a ser felices con el dinero en el bolsillo?
Mucho más que sin el dinero en el bolsillo. Yo creo que puedes ser feliz siempre, ¿eh? Por ejemplo, yo creo que Gandhi era muy feliz y renunció a tener dinero, ¿no? O sea que hay gente que está ahí. Pero yo creo que Bill Gates, en parte, es muy feliz porque tiene mucho dinero, ¿no? Y que el dinero ayuda mucho. Porque te da libertad, porque no te obliga a hacer cosas que no quieres. Si tienes que trabajar en cosas que no te gustan para poder pagar las facturas, no eres tan feliz, puedes ser muy feliz, ¿eh? Pero no eres tan feliz como si tu trabajo está en algo que te gusta y además puedes escogerlo y sabes que te puedes cambiar a otra cosa si llega el caso porque tienes una independencia económica, porque tienes dinero suficiente para poder hacerlo. Te da la libertad. La libertad es parte del éxito.
No sé si todo eso que nos explica, ¿lo debemos hacer solos o lo debemos hacer en grupo?
Sí, hay una canción de Simon y Garfunkel, no sé si la has oído, que se llama I am a rock, no soy una roca. Y al final dice, las rocas nunca lloran, que va un poco sobre esto. No somos islas, Vivimos con la gente que nos rodea, formamos parte de esta inteligencia emocional, en la que no es un individuo solo el que tiene inteligencia emocional. Inteligencia emocional supone siempre que al menos hay dos individuos. Y somos responsables de progresar y de que otros progresen. La educación siempre es parte de la medicina, ¿no? Hay hacer medicina, hacer investigación y educación. Son las tres partes del triple challenge del médico, ¿no? Y la educación siempre va unida a eso, ¿no? A que tú ayudas a que otros progresen.
Además de investigar, escribe, seguro que pronto tendremos algún otro libro suyo.
Hay una novela ahí escrita, a ver si se puede publicar. Es un poco sobre la biografía de Oppenheimer, que es el padre de la bomba atómica. Se llama 8 y cuarto, porque la bomba atómica cayó a las 8 y cuarto en Hiroshima y todos los relojes se pararon a esa hora. Hay un museo que tiene todos los relojes con las 8 y cuarto. Y es una crítica a que en medicina y en ciencia no se tiene que hacer cosas porque se puedan hacer, sino que se tienen que hacer las cosas que son beneficiosas, ¿no? Yo trabajo con virus, entonces, como puedes ver, los virus los estamos dedicando para curar el cáncer. Yo, durante mi trayectoria, me he encontrado con otros científicos que han trabajado en otros países, no te voy a decir cuáles, que tenían muchos conocimientos de virus y esos virus se pensaban utilizar quizás, por ejemplo, en guerras, ¿no? Entonces, yo creo que hay el componente de la ética, de la bioética, cada vez es más importante. Cada vez es más importante que sea internacional, y esta novela un poco trata de esto, ¿no? ¿Por qué se tiró la bomba atómica? Que probablemente estaba justificada, pero ¿por qué se tiró la bomba atómica? Que probablemente no estaba justificado, ¿no?
¿Recordaremos un nombre en el futuro cuando vaya asociado a la curación de esos cánceres agresivos en los que trabaja?
Hombre, me gustaría mucho que se curaran los cánceres, pero el nombre no tiene ninguna importancia. Mira, la penicilina la desarrollaron varias personas, muchas personas. Y nos acordamos de Fleming, porque él se dedicó a decir que lo había hecho. E incluso dio tours alrededor del mundo. Era muy inteligente, tenía mucha inteligencia emocional. Y quizás fue de la persona que menos hizo para la penicilina. La penicilina la tenemos gracias a tres personas, que si ahora preguntamos a los oyentes, nadie sabe cuáles son los nombres. No tiene importancia los nombres. La ciencia podría ser anónima. Los artículos se podrían publicar sin ningún nombre. Sería beneficioso, incluso, porque disminuiría el número de revistas que hay de ciencia.
Te dirán que es imposible, Juan Pollo. Un placer.
Hombre, encantate. Me agrada molt estar aquí.
Fins una altra, gràcies.
Fins una altra.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
Aquest era el Pla Vital de Montse Hidalgo. Amb una entrevista interessant a Joan Foyo, aquest neuròleg investigador als Estats Units, d'aquesta teràpia amb virus per combatre un càncer de cervell més agressiu. I a tot això anem a maridar musicalment. L'orquestra Maribel és una d'aquestes orquestres que es dedica a fer versions. Ha calat fora entre la gent més jove, que li agrada, sobretot, escoltar la manera que interpreten aquestes cançons, anys 70, anys 80, inclús anys 90. És un altre estil de la manera de viure una festa major per part del públic jove, que reclama les orquestres d'aquest tipus en comptes de les clàssiques, com podien ser el Principal de la Bisbal, la Manadella, Montgrín, Salvatana, etc, etc. Una altra alternativa. Aquesta orquestra va fer el passat 2018, feia 5 anys des de que es va fundar, celebrar el seu 5è aniversari, i va fer amb una sèrie de cançons així en format de popurri, fetes en directe, de com és la seva actuació. L'escoltem? Vinga.
Yeah!
Doncs aquesta és el directe de l'orquestra Maribel, aquestes cançons en format popurrí que ells van fer per celebrar el 5è aniversari. És curiós, doncs, la manera que aconsegueixen atraure la gent jove. Segurament, si amb un noi de 16, 17, 18 anys els hi posen aquestes cançons que ells canten, per exemple, Vivir así es morir de amor, d'en Camilo Sesto, els dius, no em vas amb això, dius, si és molt millor la versió que em fa o com la canta l'orquestra Maribel. Segurament trobarien això, aquestes cançons que per separat potser no agraden, però a la manera que els interpreta i els canten aquest tipus d'orquestres, doncs, déu-n'hi-do el que treu a la gent jove. Molt bé, arribem al punt de 3:15 de 12, aquí a...
El més calent a l'Aigüera.
I una altra de les seccions de cada dijous és l'horitzó. L'horitzó que ens interessa saber quin és el futur més proper i cap on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. I avui l'Anna Ruiz, que és la que ens porta aquesta secció, ens parla de la ginecologia amb el doctor Roman. Què passarà amb la ginecologia? Doncs tot això en sabrem alguna coseta més amb l'horitzó i l'Anna Ruiz.
L'horitzó, amb Anna Ruiz. L'horitzó, què passarà amb...
Amb la resposta sanitària davant malalties poc conegudes per a l'opinió pública, fins i tot per a l'estament mèdic. Hem volgut cercar l'anàlisi de Sergio Martínez Román, ginecòleg oncològic a l'Hospital Clínic de Barcelona, especialista en el càncer d'ovari, la quarta malaltia que més afecta a les dones.
Càncer d'ovari és una malaltia que no es pot considerar, és un càncer que no es pot considerar dels més freqüents. Els més freqüents són, com sabeu, el càncer de mama, el de colon, però sí, és el quart en freqüència en les dones, i el que és més notable en ell és que és un càncer que explica la major part de les morts per càncers ginecològics que afecten a les dones, amb la qual és un tumor que, si bé no és dels més freqüents, sí és dels que té un impacte més important en la supervivència de la nostra població, de les nostres dones. És, jo diria, una malaltia cruel perquè afecta en edats relativament joves de la dona i amb una evolució que moltes vegades realment un grau de malaltia i un grau d'incapacitat i un risc de mort molt alt.
No és un tipus de malaltia, no és un tipus de càncer amb una repercussió mediàtica clara, és a dir, l'opinió pública, les associacions de malalts potser no tenen un coneixement molt directe d'aquest tipus de malaltia.
Sí, és així. Jo penso que hi ha una manca d'alerta general, tant des del punt de vista de la població com fins i tot dels professionals mèdics, de l'impacte que té aquesta malaltia. No diria que ha sigut una malaltia oblidada, no seria injust dir-ho, perquè s'ha dedicat molt d'esforç, però no ha rebut l'interès que reben d'altres, que sí que són més freqüents i que potser no tenen el grau d'impacte en la supervivència de les persones. És una malaltia complexa, amb una recerca que ha anat una mica endarrerida respecte a la recerca que s'ha fet en càncer de mama, i en la qual potser no li hem dedicat l'interès necessari, tant des del punt de vista professional com des del punt de vista del suport de les autoritats sanitàries i de les societats científiques.
Una de cada 70 dones patirà càncer d'ovari al llarg de la seva vida. Quins són els símptomes?
Bé, aquest és un dels problemes fonamentals en el càncer d'ovari. És que els seus símptomes són molt poc específics, és a dir, així com hi ha d'altres que tenen símptomes d'alerta que ràpidament fan pensar a la persona i fan pensar al metge que aquesta persona podria tenir aquesta malaltia, El càncer d'ovari es manifesta moltes vegades en símptomes molt poc clars, és a dir, per exemple, senzillament distensió abdominal, que moltes vegades pot deure pues, a trastorns digestius lleus, o, per exemple, senzillament pues, lleus indisposicions digestives, amb cansament, pèrdua de pes de vegades. Aquest inflor abdominal potser seria el més característic, però moltes vegades apareix per altres raons. Amb la qual cosa, aquest és el gran problema que fa que moltes persones, amb aquests símptomes inicials poc clars, vagin passant de metge en metge buscant solucions fins que algú, per fi, té present que podia tenir un càncer d'ovari, l'acaba enviant al ginecòleg, l'acaba enviant fent unes proves d'imatge adequades i s'acaba diagnosticant aquesta greu malaltia. La malaltia, perquè es faci una idea, quan es diagnostica en fases inicials, que seria quan està limitada als ovaris, es pot curar en més del 70-80% dels casos. En canvi, quan la malaltia s'estén a l'abdomen, cosa que passa bastant ràpid en el seu curs normal, la major part de les vegades, més del 70% de les dones acaben sucumbint a la malaltia, amb la qual la pèrdua d'oportunitat de diagnosticar-la en fases inicials és pèrdua d'oportunitat de salvar vides.
Com respon el sistema sanitari al càncer d'ovari? Què és allò que funciona i què és allò que s'hauria de canviar?
Bé, jo penso que comença a respondre, però després de mancances importants. Després de mancances importants perquè, d'alguna manera, en el sistema sanitari públic, clar, ha donat, a veure, també és lògic fins a cert punt, ha donat preferència a malalties més prevalents, de més freqüència. Però això, clar, això és discriminatori per les malalties de no tanta freqüència. Amb la qual cosa, això jo penso que ja estan reconduint-ho d'una manera adequada. I, per exemple, la iniciativa d'establir criteris de qualitat dels centres i dels professionals que donen atenció al càncer d'ovari en el sistema públic ja és un pas molt, molt, molt important. Lògicament, en el context en el que estem, en el qual pues, la reducció de recursos afecta a tots, pues, això no és bo. Òbviament, s'hauria d'invertir més, segur. S'hauria d'invertir molt més en recerca, seguríssim. Però, afortunadament, l'interès hi és, això es veu. Ara falta pues, els mèrits, no? Aplicar els mitjans adequats. No? A nosaltres ens toca donar la cara d'alguna manera, però a les autoritats els tocarà resoldre-ho de veritat. I aquest és un fet. La supervivència de les persones depèn de que disposem de quiròfan per operar abans. I això pues, s'entén que no pots treure un per posar en un altre. Ja fem servir a tots els hospitals, segur, criteris de prioritat. Òbviament, no posarem a operar una persona que té una malaltia que no canviarà en el curs de les pròximes de les següents setmanes, sinó que posarem alguna que sí que realment operar-la abans impactarà en la seva vida. Però tot i així, i fent tots els possibles esquemes i de vegades joc de Tetris per col·locar pacients en quiròfans, tot així tenim problemes.
L'horitzó, amb Anna Ruiz.
El més calent a l'Aigüera.
De ginecologia anava avui el tema, i aquest, sobretot parlant d'aquest càncer d'ovaris, que ens parlava el doctor Roman a la secció L'Horitzó d'Anna Ruiz. Bé, abans els hi parlàvem, ja saben que el dijous també és el dia que dediquem a música d'orquestres i conjunts de ball, i l'altra cançó que hem escoltat, l'altra popurri, era de l'orquestra Maribel. Però hi ha una altra orquestra que podríem dir que va ser una de les pioneres a fer música d'aquesta de versions adreçada en el públic més jove. És l'orquestra Diversiones, que són de Calonja. I bé, doncs, també és tot un èxit com actuen a qualsevol lloc, ja sigui una festa major, ja sigui qualsevol actuació que facin, es tenen molts i molts de seguidors i també molta acceptació dintre la gent jove. La temporada passada, el 2018, varen voler fer un disc que se'n diu un Diverdisco, però aquest disco el van fer en directe, per això sempre demanaven a la gent, sobretot, que hi anessin les actuacions perquè també formarien part d'aquestes gravacions. Anem a escoltar la cançó número 13 d'aquest Diverdisco, que es titula així, que diu Me gusta, pero que te den.
Yo te he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gusta, si lo que me gusta tengo con total seguridad. Yo me he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día me llega. Desde hace mucho que me gusta, si lo que me gusta tengo con total seguridad. Que yo este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mía no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuyo, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuyo, mío tú serás. Por eso no, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Por eso no, 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 eso no, 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 eso no, no, no me da igual. Y el día que me dijiste adiós, mi buenas, me voy de aquí. El alma en pena por los rincones llorándote a ti. Y ahora que ya han pasado más de mil años y te veo, te deseo buena suerte, no volver a verte y que te vaya bien. Adiós mi corazón. Supiste dar ni un poquito lo que te di a ti.
Aquesta diversiones amb aquest Diverdisco, amb aquest tema, el cançó número 13 que diu Me gustas mucho, pero que te den. I bé, doncs continuem amb més diversiones per arribar ja al punt de les 12 amb aquest que diu Quizás te vayas, la cançó número 4 d'aquest treball discogràfic.
Tu siempre me respondes quizás, 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 si pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, 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 estás perdiendo tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, oh.
por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes que hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón